cada cop coneixem casos més propers de Covid-19. Ara és el torn del cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa, que ell mateix comunicava que ha donat positiu de Covid-19, tot i que amb símptomes lleus. Justament ara que comença aquest mes en el que havia d'iniciar conversacions, que les seguiran fent igualment els seus regidors, per veure si arriben a un acord per buscar substitut a l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A la meitat de la setmana, de la darrera setmana de l'any 21, avui dimecres 29 de desembre, hores d'ara, amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Mira, a nivell meteorològic o de temperatura, almenys a la ciutat de Lleida, sí que han fet un canvi força important i interessant, respecte a la setmana anterior, en la que teníem boires i que estàvem, doncs, a 3-4 graus. Ahir, en aquesta hora, estàvem a 16 graus i mig, pràcticament, ara 15 graus, però vaja, aquí és una temperatura molt més que agradable per acabar l'any. Ara en parlarem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una darrera hora, buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui a l'entrevista, ja us vaig dir, és dolça, aquesta entrevista és maca. És històrica de Lleida i bona, ben dolça. Jo no t'avanço més, d'aquí uns minuts. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies amb l'Info COPE Lleida i el Jaume Sitjà i el David Casero, que estaran amb nosaltres aquesta darrera cita del 2021. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara el que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera avui l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia a Lleida predominen els intervals de núvols alts i al Pirineu nuvolositat més abundant que podria deixar fins i tot alguna precipitació dèbil. Pel que fa a les temperatures màximes, avui pugen temperatures molt suaus que arriben als 11 graus a Viella, 15 a Tàrrega o els 18 a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell. Tot això en general amb vent fluix de component oest i nord. De cara demà dijous tornarà a predominar el cel força blau al llarg del dia. Això sí, a zones de les comarques del sud, a primeres hores del matí, tindrem alguns núvols baixos i bancs de boira matinals. Pel que fa a les temperatures, les mínimes, sobretot, baixaran, temperatures nocturnes de 0 a 4 graus, i les màximes al migdia canviaran poc, tornaran a ser molt suaus, entre 11 i 20 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Directe des de l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de la situació a la xarxa viària lleidatana, perquè aquest matí a 2:15 hi ha hagut un accident a la A2 direcció Barcelona a l'alçada de Cervera. Ràpidament s'ha desviat el trànsit pel vial de servei, però ja sabeu que això ocasiona força retencions. Hores d'ara ens informa el Servei Català de Trànsit que segueixen la circulació amb retencions a la A2 des del quilòmetre 522,5 fins al 523. És a l'alçada de Cervera i direcció a Barcelona. Segueix un carril tallat, però sembla que a poc a poc es va normalitzant la circulació. També hem de parlar d'una nova persona que perd la vida a la carretera. És un home que ahir dimarts va sortir de la via, el cotxe que conduïa a la carretera C13, al quilòmetre 144, al terme municipal de Llavorsí, al Pallars Sobirà. El Servei Català de Trànsit informa que la víctima tenia 67 anys i les inicials del nom i els cognoms eren AMS. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a 4:45 de la tarda. Arran de la incidència, es van activar 4 patrulles del cos policial, 2 dotacions dels bombers i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària. La C-13 va estar tallada fins poc abans de les 7 de la tarda, quan es va reobrir parcialment. Després es va donar ja pas alternatiu. Segons les xifres que registra el Servei Català de Trànsit, en el que va d'any, han mort 130 persones a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I el que et dèiem al principi, el cap de l'oposició a la paeria i primer secretari del PSC de Lleida, Fèlix Larrosa, ha donat positiu per Covid-19 ahir dimarts. Larrosa presenta símptomes lleus i restarà en aïllament mentre segueix desenvolupant les seves tasques com a cap de l'oposició de manera virtual. Això no obstant, sí que ha calgut nomenar el portaveu del grup municipal socialista, Jaume Cellers, i a les regidores Begoña Iglesias i Carme Valls, membres de la comissió negociadora encarregada d'iniciar la ronda de contactes amb els grups polítics i regidors no adscrits a l'oposició, així com amb els sectors econòmics i socials per explorar alternatives al govern municipal. Això després que aquest dilluns l'alcalde Miquel Pueyo perdés la moció de confiança a què es va sotmetre de manera voluntària. Ja ens van explicar ahir a la tertúlia dels polítics que aquesta manera de procedir era inèdita, no només a Lleida, sinó a tota la geografia catalana. Més notícies de l'àmbit local. L'equip de govern d'Esquerra i Junts per Cat a la Paeria paralitzarà de facto el pla de la zona comercial de 55.000 metres quadrats a Torres Alces entre la Bordeta i Magraners, cosa que farà inviable a curt termini la construcció del vial d'accés que comportava desdoblar, perllongar i modificar el traçat de l'avinguda Víctor Torres. La Junta de Govern local té previst declarar caducats els expedients aprovats pel ple el maig del 2019, a l'etapa final de l'anterior govern socialista, que facilitaven l'ocupació dels terrenys per construir aquest vial. Un capítol més d'aquest llibre que jo crec que està acabat, que no cal que l'allarguin més, que si al final no volen donar permís per fer la zona comercial, doncs que ho diguin obertament, però que no ens mereixin d'aquesta manera. I si legalment no s'hi poden oposar, doncs que faciliten les coses i que es tiri endavant. O endavant o enrere, però no aquest entremig, aquestes notícies constants cada mes, cada any, de si sí, que si no. Aquella zona fa pena, i allò és Lleida, també. Hi heu passat? Doncs, si teniu temps, passeu-hi. Fa pena. Està abandonat, literalment. S'ha robat tots els cables de totes les instal·lacions que ja hi havia posades. Queda una línia de faroles engegada perquè han hagut de connectar-les aèriament amb un cable que fa difícil que puguin robar aquest. O activem aquest pla o l'esborrem d'una vegada. Però això de passar anys i anys en una zona a mig fer, és que jo crec que a Lleida no ens ho podem permetre, això. O no ens ho hauríem de permetre. Que sí que es pot fer, encara que no ens agradi, doncs deixem-ho i que es faci d'una vegada i donem-hi vida en aquella zona. Que realment no es pot fer, doncs escolta, esborrem-ho del mapa. Però això a mitges, de veritat, que només, si això li sumem les rates, la brutícia, la deixadesa, etc. De veritat, és que no és la imatge que necessita Lleida ni de bon tros. Ni a les afores, ni al centre, ni enlloc. No és la imatge que necessita Lleida, de cap de les maneres. I és la que fomentem. I és la que fomentem. Canviem de tema. La Fundació Filella signa un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu perquè segueixi gestionant la residència de Tremp. El document contempla el traspàs de la titularitat del servei durant 4 anys, tal com requeria la Generalitat. De fet, s'ha hagut d'aïllar una planta d'aquesta residència de Tremp per un treballador infectat. Per tant, segueix sent notícia pràcticament un any després. I per parlar de manera optimista, si voleu, optimista, dos metges israelians de la Universitat Hebrea de Jerusalem diuen que, si bé la variant Omicron és preocupant, no és un desastre per a la salut i fins i tot pot ser que assenyali el final de la pandèmia. En fi, sigui com sigui, hores d'ara les xifres són les que són, la preocupació segueix sent alta i el que hem de seguir fent de la distància física, mascareta, etc., és de moment el que tenim més a l'abast.
Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que ahir us avançava que avui la nostra entrevista doncs, seria d'un tema dolç. No, no vol dir que tot el que trobarem aquí serà dolç, però sí que ho és. Si jo et dic pastisseria El Cisne, doncs home, segur que et ve a la ment doncs algun pastisset, alguna coseta dolça, oi? I si jo et dic que si passeges pel carrer, per l'avinguda Balmes, número 42, i és allí on la pastisseria Cisne la trobes ara, doncs segur que no et ve de nou. De fet, estan, a la plaça Ricard Vinyes, per entendre'ns. Però si jo et dic que aquesta pastisseria està ja regentada per la tercera generació, segur que et desperta la curiositat. I això és el que farem avui, conèixer la història d'aquesta pastisseria. Pastisseria El Cisne, parlem amb el seu copropietari i amb el mestre pastisser Carlos Rojo. Carlos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
O sigui, tu ets la tercera generació ja,
Sí, jo ja soc tercera generació. Va començar el meu avi per part de la meva mare sobre l'any 47-48 que va vindre de França, que amb la qual encara després de 70 anys, va ser 70 i pico, encara tenim aquesta una mica influència que va, que va iniciar el meu avi, amb una influència una mica francesada. I després, pues, sobre l'any 80 i pico, va passar a mans dels meus pares i jo em vaig incorporar sobre el 99-2000 i fins ara.
Però escolta, els teus padrins tenien ja tradició del món de la pastisseria?
No, el meu padrí feia de tot. Les èpoques d'abans, els anys d'abans, que pues, el meu padrí era electricista, torrà de cafè, feia absolutament de tot. I el tindre que emigrar per la guerra cap a França, quan va estar a França, va estar treballant en una pastisseria. I li va encantar aquest ofici.
Vale.
I, de fet, el nom prové d'una pastisseria francesa que es deia El Cisne. I llavors li agradava tant aquella pastisseria que va voler ficar el mateix nom aquí quan va arribar.
Vale.
Que era, això era El Molino, que era una botiga d'ultramarinos. O sigui, no ens han mogut mai del...
Això anava a preguntar, o sigui, quan el teu padrí va tornar i va obrir aquí a Lleida ja el Cisne, ja ho va obrir com El Cisne i ho va obrir on esteu ubicats ara.
Sí, ell primer, això era El Molino, es deia El Molino, se venia ultramarins, se venien llaunes, se venien gaseoses, se venien coses d'aquestes, i com que a ell era de la pastisseria, doncs ho va reconvertir una mica, i de fet va ser una de les primeres pastisseries de Catalunya amb les quals hi havia cafeteria.
Ah, vale? Imagina't.
Sí, jo no m'atreveixo a dir que era la primera, perquè no, tampoc ho sé, però això sempre ho he sentit a casa meva, no? De dir, no, si som dels primers que teníem cafeteria a l'interior, que abans això no existia. Hi havia els bars i hi havia les pastisseries.
Caram.
I pastisseria, pròpiament com s'entén amb cafeteria, doncs no existia.
Escolta,
existia. Allí ja segur que no.
Visionària, el teu padrí?
Era, bueno, no, si hagués estat visionari, davant de la botiga, els terrenys no havia res. O
sigui, bueno, ja m'entens.
Actualment, no, era treballador, molt treballador.
Clar, suposo que alguna, a nivell familiar, conserves alguna fotografia molt, molt, molt antiga, és veritat, el que és ara la plaça Ricard Vinyes, suposo que el panorama era totalment diferent.
Desolador, no. Lleida acabava a la nostra botiga, sí, sí.
Caram.
De fet, on està ara la plaça Ricardo Vinyes, jo he vist alguna foto de que els meus avis i la meva mare tenien una gran terrassa i bueno, clar, en aquella època estem parlant que passaven quatre cotxes per aquí davant. I, a més, acabava Lleida aquí dalt. I sí, sí, la veritat és que sorprenent com ha crescut.
Déu-n'hi-do.
Tot això
en
tan poc temps, sí, sí.
Doncs a l'avinguda Balmes, tocant a... Bueno, pràcticament ja a la plaça Ricard Vinyes, allà teniu la pastisseria El Cisne, que ja veieu, potser sí que al principi no tenia aquest nom, però vull dir que de seguida... Que ha estat sempre al mateix lloc, des de sempre. A tercera generació, els teus pares, suposo que... clar, ja hi neixes, ja hi vius, ja creixes amb això, acabes dedicant-te al negoci.
Home, de fet, jo vaig viure... a dalt de la botiga, o sigui, com se deia pròpiament abans. Jo arribava del col·legi, veia els meus pares sempre, però clar, jo me n'anava cap a dalt i jo sempre... mantens la relació que tens amb el negoci és brutal,
clar.
Perquè perquè doncs, en aquella època hi havia gent a les 10 i mitja de la nit que te trucaven a casa, José Luis, que és el meu pare, què em pots fer les lioneses? Doncs la paixà a veure les lioneses a les 10 i mitja de la nit. Vale, estem parlant d'una altra època, eh? Però sí, sí, llavors, clar, jo tinc una relació directa amb el negoci des de petitet. De fet, quan me castigaven algun cop per alguna mala nota, me toca el càstig que era de netes de llaunes. Era, diguéssim, era un expert.
Clar, bueno, és que, a més, en una pastisseria hi ha la part pública, la part del públic, la part que veiem, però, clar, darrere hi ha feina a fer, hi ha...
Bueno, és com l'iceberg, no? El que es veu a la botiga és el medal de l'iceberg i el que no es veu és tot el de més.
Clar, vosaltres, aquí a les instal·lacions que esteu ara, no sé si teniu obradors, si teniu la zona de forn, també.
Sí, nosaltres sempre hem tingut el que és l'obrador al costat de la botiga. No hem tingut mai un obrador fora, ni hem tingut una segona botiga, ni hem tingut una tercera botiga, ni tant. Sempre ho hem tingut tot junt, perquè entenem que és la manera de poder controlar tot a la perfecció. I llavors el producte és que te surt fresc total, no? Surt no hi ha ni un punt de transport, no hi ha res. Llavors tenim l'obrador al mig, el magatzem al darrere i la botiga al davant.
Estem parlant amb el Carlos Rojo, és copropietari actualment de la pastisseria El Cisne, però a més és mestre pastisser. Clar, suposo que, Carlos, arriba un punt en el que, si és veritat, ja has crescut, ho has vist tota la vida, però decideixes invertir el teu temps i formar-te en això, eh?
Doncs sí, jo acabo la carrera d'empresarial i miro el mercat laboral i jo crec que estem en una crisi, jo crec que el 92, 93, 94... estem en aquella crisi d'aquells anys que la feina estava molt complicada. Bueno, i vaig dir, escolta, com que em faltava una assignatura per acabar empresarials, vaig dir, me fico a treballar un any mentre així acabo aquesta assignatura. I mira, fins avui. Fins avui allò de dir, va, ho faig per ajudar a casa i per treure'm algun duret per poder sortir de festa i tot això, i bueno, doncs fins avui que en tinc 50.
Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, per cert, que a més bueno, ho direm, has fet anys fa no res.
Bueno, ahir, el dia dels innocents.
Ahir, el dia dels innocents, eh? Sí. O sigui, tu ets el petit de la classe,
Jo era el petit de la classe, sí. Sí, sí.
I a més, suposo que quasi bé en cap promoció vas trobar algú que fes els anys més tard que tu, perquè, vaja, està allà ben just,
no,
això,
no. No, jo no. Conec amb algú que els fa el mateix dia que jo, però a la mateixa aula que fos més petit que jo, no. De fet, jo després vaig repetir un any, llavors sí que ja era el gran.
Clar. Ah, bueno, clar, llavors sí. Per poc, segurament amb algun per poc, En fi, estem parlant, com dèiem, amb el copropietari actual de la pastisseria El Cisne, els hem vist tota la vida. Carlos, tu que t'hi portes dedicant uns quants anys i que ho has vist també a casa, ha canviat molt el món de la pastisseria o, escolta, en el fons segueix sent el mateix de sempre?
Bueno, la pastisseria evoluciona jo et diria que cada dia.
Ha canviat moltíssim.
Se segueix fent les coses tradicionals. O sigui, de fet, nosaltres, jo sempre dic que som artesans purs i al 100%. Vull dir, nosaltres cada matí fem croissants, nosaltres cada matí fem riolls, nosaltres cada matí fem les magdalenes, ¿vale? Però ha evolucionat molt amb el que és el que seria el postre, el dolç. Hi ha molts productes que t'ajuden a que t'han facilitat, entre cometes, una mica la vida, i també ha canviat molt el tema del sucre. El tema del sucre, doncs ha hagut una fama molt dolenta cap al sucre, llavors totes les nostres fórmules, també nosaltres el que hem fet és reduir la quantitat de sucre, no treure-la. Amb algun cop hem variat el sucre comú per un altre tipus de sucre que sembla ser que no és tan dolent, perquè jo demostrat científicament, bueno, no ho sé, això no hauria molt que parlar, però sí, ha anat evolucionant moltíssim. Però nosaltres seguim amb la pastisseria tradicional i amb la pastisseria moderna, si seguim fent el bizcocho de soletilla, o els melindros que se'n diu, i se segueix fent uns musos de tres xocolates amb no sé què, molt més diferents, saps?
Clar, suposo que s'ha d'anar innovant, però que el producte tradicional es deu de vendre, com sempre, o més i tot. O sigui que al final la gent, sí, que ens agrada veure coses noves, però hi ha productes que no me'ls traiguis, eh? Vull dir que no, són els de sempre. Correcte. I que siguin els de sempre. Mira, entre aquests n'hi ha un que vosaltres esteu, suposo, ultimant i preparant i buscant lloc perquè passa tot en un dia, que com és el Tortell de Reis. És una d'aquestes tradicions en les que ve associat un postre que posem a la taula. El Tortell de Reis també és un d'aquests productes que s'ha fet durant molts, molts, molts anys i que s'haurà intentat variar, però que al final el clàssic, el de tota la vida, és el que s'acaba venent.
El de tota la vida. Nosaltres, l'únic que hem pogut incorporar és alguna fruita confitada diferent i intentar millorar el que és el massapà, no? Nosaltres els farcim de massapà, intentar millorar el massapà que fèiem, pues, a millorar amb l'actual. Però fent exactament de la mateixa manera que jo recordo que el feia el meu pare, que jo recordo que...
Imagina't.
Sí, 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 sí.
I tan bons com sempre, clar.
I el fem també, a més, això és de bojos, el fem que tots els mateixos, tots els tortells els fem el mateix dia.
Ah, caram.
Sí, sí, sí. Comencem, com nosaltres aquí ja comencem a les 12 de la nit i, bueno, bàsicament el nostre quehacer aquell dia és tortell.
Déu-n'hi-do. Escolta, sí. Els vostres clients que són més de nata, de crema, de xocolata pel tortell?
La reina, sens dubte, és la nata.
La nata.
Amb tots els àmbits, els caps de setmana, la nata és la reina.
Déu-n'hi-do.
Però, ja et dic, se'n demanen de crema, se'n demanen de trufa, després pots combinar sabors diferents, però jo sempre aconsello, siguem tradicionals, això és el bo.
El de
nata. Sí que podem fer una crema de castanyes, podem fer el que vulgueu, però la nata amb el briolls i el massapà és espectacular.
Carlos, què hi amagueu dins vosaltres?
Home, nosaltres ja amaguem la sorpresa, la fava i el rei.
Ah, vale, però vull dir, sou tradicionals, la fava, no? Perquè no, amb algun tortell et surt alguna cosa que dius, bueno, això què és, el bou o el dolent? No saps mai, ja. No,
ja diguéssim la sorpresa. La sorpresa és pel nen petit de la casa, que pugui dir, hosti, jo tinc aquest juguetet, pues jo què sé, a vegades són unes totes de porcelana, que han de ser un tamany determinat que no te'l pugui
passar. Sí, clar.
Vale? Doncs pues són unes pitxetes o són unes botelletes de Coca-Cola, això pot ser, m'entens? La sorpresa de ser el xulo. Llavors hi ha la fala, que és el que paga el rescon, que això sempre paga el mateix.
Sí.
I després el rei, el que se l'anomena el rei de la casa, no?, aquell dia.
Molt bé.
De totes maneres, és molt important que el tortell sigui bo, però és igual d'important que el tortell estigui farcit per això que t'acabo de dir, per la sorpresa, per la fala i pel rei. Perquè si tu fas un tortell boníssim i te deixes...
Ui. Sí.
El tortell no val res.
No, tens raó.
Tinc un client que riem ja cada any, fa 18 anys, ens van deixar de ficar-li la fa de la sorpresa del rei, i cada any que torne, perquè va arribar a Déu torne, me diu el mateix, sobretot.
Sobretot.
I fa 18 anys que ens van deixar.
Bueno, és d'aquelles coses que pot passar i que, bueno, mira, afortunadament sí, és una anècdota per recordar, eh?
Sí, és una anècdota, sí.
Estem parlant amb el Carlos Rojo, és copropietari de la pastisseria El Cisne, estan a l'avinguda de Balmes número 42 a Lleida, pràcticament davant de la plaça Ricard Viñes, és mestre pastisser i bueno, ara està al capdavant d'aquest negoci familiar que ja està per la tercera generació. Escolta, tens una quarta generació preparada?
No, preparada no. Jo tinc dos fills, molt jovens.
Bueno.
Preparada no. Però bueno, algun cop la meva filla pot ser menys, perquè és la gran. Però el meu fill petit, pues, algun cop sí que papi, jo igual té 13 anys, ja vull dir que...
Bueno, tenen temps, que el pare és jove, eh? Sí, o sigui, que sí. Tu, Carlos, no és per desanimar-te, però et queda una pila d'anys encara, aquí.
Bueno.
I a més cada vegada més,
veure,
diuen.
El que té el nostre físic és molt maco, però alhora també és molt sacrificat.
Clar. És el que et deia abans. Nosaltres veiem la part de la façana, la part del públic, però el que hi ha al darrere i les hores que hi ha al darrere, i a més hores intempestives, doncs aquestes no les acabes de veure mai, però déu-n'hi-do.
Correcte. No, és sacrificat, el dia de Nadal, renuncies bastant a la família, el dia de Cap d'Any, el dia de Reis. Hi ha molts dies, això dels ports de Setmana Santa.
Sí, sí, no, això és res.
Jo aquestes coses no les... No, jo, clar, per mi és algo utòpic que m'encanta perquè els meus amics i clients pues, ho fan, però la nostra oficina és complicada.
I tant que sí. Carlos Rojo, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu i que ens obrissis una mica la història que hi ha darrere d'aquesta pastisseria El Cisne, que tots hi hem passat per davant, que tots la coneixem, però que potser no sabíem el profund, la història profunda que té vinculada a la nostra ciutat de Lleida. Carlos, que tinguis bona sortida d'entrada d'any i sobretot no et deixis res als roscos d'aquest any,
No. moltíssimes gràcies. No m'ho deixaré, i menys després de dir-ho aquí.
Home, clar que sí. Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem directes cap a la una. La entrevista cosmopolita, que ens ha fallat les darreres dues setmanes, però que no s'ha perdut la cita, la darrera cita del 2021. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Bueno, allò de perdre'm, clar, una estava a Saragossa i era jo que era muntada. Una altra...
La loteria.
Los ninjos de...
La loteria. Que al final, per cert, bueno, tu no ho sé, però jo ja ho he dit, que en re de re.
Estic segur que jo he perdut com a 6 o 7 vegades més que tu.
Potser és que jugaves més.
Lògic, estic amb més entitat. Vale. Aquí diu que no, amb una entitat de les que estàs.
Que no, que és veritat.
Si tu, els malistes, te diuen què? Dius que no? Pues a comprar.
Pues no l'he agafat aquest any. No l'he agafat aquest any, però és igual, n'he agafat d'altres llocs, és igual.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Doncs res, darrera entrevista cosmopolita de l'any, del 2021.
M'havies dit que em tires al carrer, ja.
No, de l'any.
Ah, de l'any. Sí, perquè la setmana que ve em dones festa, dius, no? Ah.
La setmana que ve festa i a més ja seria el 2022, la setmana
sí,
que ve.
Sí, em vaig enterar per la ràdio, o sigui, no m'ho vas anticipar.
No, home, però és que això de donar festa sempre té més gràcia a darrera hora.
Eh? Ah, molt bé. Això és com la pedrea, si m'ha tocat la pedrea. Avui et porto amb un personatge importantíssim, per mi. Mira, jo t'explico una mica d'història, a veure si t'agrada. El 2007, un bon dia em va picar la Pilar San Juan i em va dir, Cosme, hauries de fer cuinar amb una persona que tinc aquí a l'Associació del Síndrome de Down. I jo vaig dir, sí. I qui és? Diu, una nena molt petita, molt joveneta. Hauries de cuinar amb ella. Jo vaig fer cardo amb bacallà. Va vindre amb el seu pare i la seva mare. I vaig fer el cardo amb bacallà i vaig cuinar, no com altres, que això van fer fotos. Jo vaig cuinar. I després ens ho van cruspir tots plegats. Els pares...
Ah, va quedar comestible.
Sí.
Vale.
Dubtes de la meva...
No sé.
Dotes culinial,
A veure, plats així ja més elaborats, no sé.
No, ma mare em va ensenyar molt bé. I llavors me van enviar l'Àngela. I l'Àngela s'ha convertit en tot un fenomen, ja que el centre d'alt rendiment del Consell d'Esports pues és una gimnasta meravellosa i li han fet un homenatge. I per això vull tindre avui a l'Àngela Mora. Àngela, benvinguda i bon migdia.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bé.
Tu no te'n recordaràs quan vaig cuinar amb mi, que no?
No sé.
No saps, però t'ho hem dit, que una vegada vas cuinar amb un locutor de ràdio.
Com?
Si t'han dit alguna vegada la teva mare, la Olga, i el teu pare, que una vegada vas anar a cuinar amb un locutor de ràdio. No t'ho havien dit mai?
No sé.
No te'n recordes. Tu ets de Maials.
Sí.
A Maials diuen que l'oli és bo o dolent?
Bo.
És bo. Eh? I ho coneixen sí. A tot arreu?
Sí.
I tens un germà, no?
Sí.
Sí, és més petit que tu.
Sí.
I en rítmica o una altra tipus de gimnàstica?
Sí, també feia gimnàstica rítmica.
Sí.
I ara vaig deixar això de rítmica, ara feia artística.
També fas artística, home, molt bé, sí. Bueno. Tot una actriu, si és una actriu de la gimnàsia artística. A mi m'agradaria que em diguessis també de totes les coses que t'agraden, no? Perquè a part d'una gran gimnasta i que ha rebut aquest reconeixement, m'agradaria que em diguessis quina música escoltes.
La música que escolto són Alex i Nou.
I... Són... Digues.
I Bus, m'agraden i ja està.
Però quin cantant t'agrada més?
Alexe i el Nau.
Qui?
Alexe i Nau.
Molt bé. I en quant a el que t'agrada més, és el teatre o t'agrada més veure algun espectacle musical?
Teatre.
T'agrada el teatre?
Sí.
Molt bé. Saps que, a més, teniu una persona que ha vingut a fer teatre aquí a l'associació, no?
Ah, sí?
El Marc Torrent. El Marc Torrent us fa teatre a tota la gent de l'associació del síndrome de Dau, eh? O sigui que teniu allí també... I després hi ha locutors de ràdio, ja ho saps, això, no? Aquí amb el Ricard...
Sí.
Has vingut alguna vegada a la ràdio?
No.
No, doncs, bueno, ara estàs a la ràdio. T'agrada cuinar?
Cuinar una mica, però no ho sé.
Però t'agrada més la carn o el peix?
Ui. Jo crec... La carn.
La carn t'agrada més. A casa vostra munteu pessebre?
Sí.
Què t'agrada més, el pessebre o l'arbre?
El pessebre...
Les dues coses, no?
Les coses, sí.
Molt bé. I a mi m'agradaria també que em diguessis quin canal de televisió veus habitualment. O no veus televisió?
TV3.
La TV3, o sigui, la televisió autonòmica de Catalunya. I escoltes sí. ràdio? Què escoltes? La cadena 100, Rock FM, què escoltes?
Flash FM.
Ah, molt bé. I jo també voldria que em diguessis si t'agrada més anar amb bus, amb cotxe, t'agrada més anar amb avió. Què t'agrada més?
Amb l'avió.
T'agrada anar amb avió. Molt bé. Sí. I em podries dir una mica què s'ha posat per tu la Maribel Moncasi?
Sí.
Qui és aquesta?
La entrenadora de gimnàstica artística.
I què tal? Te portes bé amb ella?
Sí, porto bé, sí.
I la mànager no es dirà Olga?
Què?
La mànager teva, la representant teva, no es dirà Olga?
Sí.
Sí, aquesta és la representant?
Mm-hmm.
I qui és l'Olga?
L'Olga és la meva mare.
I?
I
suposo que tu passes allò de meravellosament bé, no? Perquè ara estàs competint sí. amb persones importantíssimes, no? Has conegut a moltes gimnastes d'aquelles a nivell nacional i internacional europeu, no?
Sí.
I vas disfrutar molt aquell dia.
Sí, vaig disfrutar molt, sí.
Bueno, i de tota la gent que tens allà a l'associació, te fas més amb els nois o amb les noies?
Amb tots.
Te fas amb tots? Molt bé. I ets de més bona pasta? Ets més traviesa tu o ta germà?
Ui. El meu germà.
És més travieso que tu? Bueno. I ja per acabar, te voldria dir dos qüestions. Què és el que més t'agrada quan vens a Lleida? Perquè vens moltes vegades a Lleida i vens sobretot a l'associació. Sí. Què és el que més t'agrada? El castell, els gegants, el marraco... Què és el que més t'agrada?
Jo el que més m'agrada que el marraco
sí.
treu els xupetes als nens petits.
Ah, tirant els xumets?
Sí.
El teu xumet ho van tirar allà o què?
No.
No, el teu xumet no li van tirar allà. Bueno, jo quan te vaig conèixer ja no portaves xumet, eh? Eres roseta, molt guapa, com ara, que continua sent molt guapa, no?
Sí.
Però bueno, ho has passat a casa amb la teva família i has menjat torrons o no?
Amb torrons a mi no m'agraden.
No t'agraden?
No.
Bueno, i què és el que t'agrada de postres? Fruita o què t'agrada?
De postres.
Sí.
Jo normalment menjo sol iogurt, però coses aquestes així, però...
Clar, també... te mantens en forma, eh? No és com la Ricard i jo, que mengem torrons, polvorons... Clar, i així estem. Estem gordos els dos, o sigui, estem forts, o sigui... No. Ara acabarem al revés. Jo t'invito el proper dia 29 que faré els pastorets. Ja saps que alguna vegada has anat a veure els pastorets i podràs vindre a saber-hi i llavors me ficaré amb tu una mica. Me ficaré amb tu, sobretot me ficaré amb l'alcalde de Lleida, que no estan fent les coses ben fetes. Me ficaré amb els regidors, que a Lleida tenim moltes rates, que tenim molts mosquits a l'estiu. I hi ha coses polèmiques que tenim a la ciutat, que l'individu i Mandoni us han ficat que estan molt negres i no tenen llum, coses d'aquestes, no? Però bueno, fes-me una pregunta tu que em puguis comprometre davant de l'audiència. Vinga, a veure, què em pots preguntar?
No sé.
Alguna pregunta? No em diguis si tinc nòvia, que això ja et dic que no.
No, jo no.
No, no, això no. Si m'agrada el micròfono, te diré que sí.
Ja l'hem triat.
Digues? Una pregunta d'aquelles que a tu te s'ocorreixi. Jo li preguntaria això, a veure.
Quin és el teu desig per 2022?
El meu desig, mira, el meu desig, sobretot, molta salut. Lo primer, molta salut. Després, sobretot que no perdem l'ambient de família, que és molt important, i que valorem molt els amics que tenim al voltant, i que pensem els que tenen menys que nosaltres. Si tenim les tres primeres coses, jo ja sóc feliç. Si tenim salut, cuidem a la família, i els amics sempre estan al nostre cantó, jo em sento molt feliç. T'he respost bé o no?
Sí, com?
Sí, és el que esperaves, sí, sí. És el que esperaves tu, i creus que tinc raó o no?
Sí.
De veritat que t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres. Torno a reiterar que et vaig conèixer el 2007, eres molt neneta. Ara ets tot una gran gimnasta, una gran campiona, Àngela Mora.
Sí.
T'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí. És curiós perquè, a més, la teva mare és la presidenta de l'associació.
Sí.
Cosa curiosa, no? Que en aquell moment pues, només seré un membre col·laboradora de l'associació. Per tu, Àngela, per la teva família, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja saps que aquí esteu a casa vostra. El meu company Ricard també te vol enviar una salutació, que és el que coordina el programa que feu un cop al mes aquí.
Àngela, què tal?
La bona tarda.
Àngela, què tal? Bon dia.
Hola.
Jo estic amb companys i companyes teves, fent l'espai de ràdio. El taller de ràdio, que suposo que us envien o us l'han fet escoltar sí. Alguna vegada, no? El programa de ràdio, bueno. Escolta, que tinguis bones festes. Anava a dir bon Nadal,
vale.
Però no, Nadal pròpiament dit ja l'hem passat. Però...
No, home, cada dia a les 12 és Nadal.
Sí, home, ja ho sé, però el dia de Nadal ja l'hem passat, però és igual, encara estem de vacances de Nadal. Gràcies, Àngela, una abraçada.
Vale.
Adéu, bon any.
Adéu, gràcies.
Adéu. Bé, bueno, doncs... ja ho veus, Ricard, és molt interessant, és una família interessantíssima, no? La veritat és que em vaig trobar sobtat aquell dia, que ells pensaven que allò del cardo en bacallà, diu, oh, soparàs molt bé, dic, no, han de sopar tots plegats, i van sopar, la veritat, que és una família encantadora. Per cert, hi ha una cosa que et volia dir, a tu què et sembla tot això de bueno, el marracotrans, la dona dels nasos, perquè em pregunto, també s'haurà de canviar, si diu que habrà la dona dels nasos, hauran de canviar, de dir l'any, o sigui...
No, jo crec que existeix una problemàtica amb això, però que amb aquestes decisions es banalitza tant que la gent ho torna a... No sé, se n'oblida que realment sí que hi ha una lluita al darrere i que hi ha coses que s'haurien d'igualar. Ara, o sigui, el tema del marraco, ho sento, a Lleida és lo marraco, a més el lo és un...
És l'adjectiu que tenim de tota la vida.
Bastant neutre, no? No sé, la veritat és que no entenc, Ricard, si és
l'home dels 365 nasos i és l'any, no és la...
No sé. Sí, bueno, ja...
És tonteries, jo em penso que estan complicant. Tu creus que molta gent tot això li fa cas?
Bueno, molta gent no ho sé. No,
no
sé
molta
si
gent
molta no. Poca.
Són quatre i el cabo que estan interessats en aquests
jo
temes.
Jo reitero, el tema és important i és interessant, però banalitzar-lo d'aquesta manera no crec que es faci cap mena de favor. Però vaja, això és opinió meva.
Molt escolta, bé, lo Ricard.
2021, Cosme, demana aquest desig, la nit de 31, la setmana que ve...
Jo ja ho he fet, jo he ficat la carta als Reis que tenim aquest any, per cert. Si passes placa bé el peu del Romeo...
Tens allà la bústia.
Tenim la bústia que tenia el Baratillo.
Ah,
el rei aquell que tenia el Baratillo, el rei Melcio, ho tenim allà. Uh-huh. I hi ha algú que ha criticat, fique buzón.
Bueno, claro,
i després està los tirabuzones. Quines tonteries, per amor de Déu. No?
Bueno, el patge, com que per aquesta emissora no passa, és molt bo això del patge de Lleida. A Cope no va. A Cope no va. És un desastre. Vull dir, és que ja arribant aquests límits
amb les il·lusions i barrejar aquestes històries, però bueno, què hi farem?
Jo hi fico la carta dels meus desitjos, i de veritat que dins d'aquests desitjos n'hi ha un per aquesta casa, i espero que es compleixi.
Bé,
de veritat que sí. Home, de moment ja tenim novetats, ja anem incorporant gent, i això és molt important, no?
Bueno, pues apa, Cosme García, que tinguis bon final d'any. La setmana vinent, com ja has vist, dono festa,
però
a l'altre hi tornem, eh? O sigui, el 12.
Sí, guaita, ja haurà passat totes les festes i ja està. Dia 29 t'espero, perquè si no em ficaré amb tu, ja diré, tens menys pelo Satanàs que el Ricard
de la... Que vagi bé, Cosme, una abraçada.
Apa, adéu, adéu.
I ara sí que anem directes a les senyals horaris. Arribem a la una, ens informem i tornem al migdia de Cope Lleida amb l'info Cope Lleida i amb la tertúlia amb veu de dona. Soc el Ricard Álvarez i t'espero aquí, des de Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía Cope. Cuando en un futuro, esperemos que no muy lejano, alguien se ponga a reunir las estadísticas de la historia de la pandemia del coronavirus, estos días que vivimos aparecerán marcados en rojo. Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Grecia y también España han superado en las últimas horas el récord de contagios en un solo día. En nuestro país, en concreto, hablamos de casi 100.000 nuevos positivos y una incidencia de 3.360 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras de contagios no se están reflejando la presión sanitaria. Eso no salva. Sí, hay más pacientes COVID porque hay muchos más casos. Pero el récord de contagios no se traduce en récord de hospitalizaciones, afortunadamente. Ya sea por la vacuna o porque la cepa Omicron es menos agresiva, los datos de esta sexta ola son peculiares y diferentes a los que habíamos visto. También la reacción, que está empezando a cambiar por parte de las administraciones. Hasta este momento, la reacción ante un contagio masivo ha sido la de aplicar cuarentenas para frenar la transmisión. Esta medida se ha ido modificando con el tiempo, pues en función de lo que hemos ido conociendo del virus. Cuando estalló la pandemia, estábamos con 14 días de aislamiento estricto y a día de hoy tenemos una cuarentena de 10 días en el caso de estar contagiados. Ahora, esta variante Omicron puede suponer un nuevo cambio de criterio que Sanidad y las comunidades autónomas van a empezar a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta, ojo, es la de reducir la cuarentena de infectados a 7 días o incluso a 5. Pero, ¿por qué ahora esta decisión? Simplificando mucho, hay una base sanitaria y digamos que hay otra base económica o social. En el primer caso, en lo sanitario, Omicron tiene tal capacidad de transmisión que hace de las cuarentenas una cosa poco eficaz ahora mismo. Además, la vacuna está frenando las hospitalizaciones y la virulencia de la cepa parece menor. Quienes defienden las medidas de reducción de cuarentena, dicen que el periodo de carga viral de Omicron para contagiar a otros es más corto que con otras cepas. Ahora bien, el problema es que no se puede generalizar, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a la infección. Y luego tenemos también lo que decíamos, pues esa derivada económica. El número de contagios es tan alto que está causando verdaderos problemas, rotos auténticos en los puestos de trabajo, en el sistema productivo. Cuanto más amplia sea la cuarentena, más intensa será también esa situación, ese problema. Estos son los factores que han llevado a Estados Unidos, por ejemplo, a reducir la cuarentena a 5 días en casos asintomáticos. Eso sí, 5 días y luego pues hay que llevar la mascarilla los 3 días siguientes. En el caso del Reino Unido, la cuarentena se ha reducido a 1 semana, 7 días. Una medida que también sigue ese sendero, por ejemplo, países como Grecia y que está barajando Italia en estos momentos para evitar precisamente la paralización económica del país. Los expertos advierten de que la reducción de la cuarentena tiene que llevar consigo otras medidas como el uso continuo de la mascarilla o el seguimiento con pruebas PCR, además de la responsabilidad de cada uno. Claro, así lo cree, por ejemplo, Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nistal advierte, si se van a reducir los tiempos, cuanto menos mejor.
principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Pues eso, lo dicho, el asunto de las cuarentenas se discute esta misma tarde la Interterritorial de Sanidad, pero habrá que esperar a que se reúna la Comisión de Salud Pública en principio la semana que viene para ver si se da o no finalmente el visto bueno. Es miércoles, es 29 de diciembre en el que estamos haciendo Mediodía Cope desde el Museo del Vino de Almendralejo en Badajoz y lo hacemos para hablar de la gastronomía en Extremadura o de los vinos de esta región con los que acompañar esos maravillosos platos. Un miércoles en el que además tenemos más noticias para contar y que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Eva Rebeca.
Nuevo intento de salto a la valla en Melilla. La Guardia Civil ha impedido que un centenar de subsaharianos entraran en la ciudad autónoma. Los inmigrantes han empleado una violencia extrema utilizando palos, garfios y piedras, lo que ha provocado lesiones leves a 13 agentes. Se trata del cuarto intento de entrada que registra el perímetro fronterizo en solo una semana. Y mañana la luz volverá a superar los 200 euros. Pagaremos el megavatio hora a 200,68. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde a 252,22 euros. Hoy pagamos la luz un 74% más cara que ayer. El precio medio hoy es de 181,09 euros el megavatio hora. Pese a esta nueva subida, el precio es un 50% más barato que el miércoles pasado, pero ha quintuplicado el valor de hace justo un año. El precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, con 255 euros el megavatio hora. Y detenidas 35 personas en varias localidades de Sevilla que formaban parte de una organización que utilizaba a menores para vender droga en zonas de afluencia de adolescentes, incluso en kioscos de golosinas. Se han desmantelado 16 puntos de venta y elaboración de drogas, entre las que había cocaína, heroína y cannabis. Y esta mañana el Papa nos ha pedido que ante las adversidades seamos valientes, como lo fue José, al que ha calificado como un migrante perseguido y valiente. En la última audiencia general de este 2021, Francisco ha asegurado que la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día y que es un error considerar la valentía como una virtud exclusiva de los héroes. Y la NASA está buscando a 24 teólogos que estudien en exclusiva para ella cómo podría cambiar la visión de Dios si se produce el contacto con seres extraterrestres. A la Agencia Espacial de los Estados Unidos le preocupa que las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad, la creación por parte de Dios o la formación del universo puedan verse afectadas tras un contacto humano con vida extraterrestre.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, el Barcelona comunica nuevos casos positivos para variar.
Siguen llegando, Ángel, resultados de las pruebas realizadas a los jugadores en el regreso al trabajo y los casos COVID aumentan en los equipos. En el Barça empieza a preocupar que entre bajas por sanción, lesión y COVID haya futbolistas suficientes para afrontar su partido del domingo. Cope Barcelona, Víctor Navarro.
Tiene 15 bajas seguras ya para visitar Mallorca. Por ahora Xavi solo cuenta con 10 jugadores sanos del primer equipo y dos de ellos son porteros. Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que está pendiente de su salida. Son duda y todavía sin alta médica Pedri y Des. En la Ciudad Deportiva del Barça ya han saltado todas las alarmas. Son 7 positivos por COVID y los 3 últimos, como decíais, confirmados por el club esta mañana. Umtiti, Gavi y Dembélé.
Gracias, Víctor. Los que regresan hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad son Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se han sometido esta mañana a test y tienen previsto entrenarse esta tarde de manera individual a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Y es también noticia de hace unos minutos que la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar 2 partidos amistosos de la selección española en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se medirán el día 26 de marzo a Albania y el día 29 a Islandia. Ambos encuentros se disputarán en España en una sede aún por determinar.
Continuamos en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Estava 8 minuts i mig per sobre de la una. Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de Cope Lleida. Per sobre dels 15 graus ja fregant el 16 a la ciutat de Lleida, amb núvols alts, sol i una mica de vent. És el que vam dir, el que ens van explicar, que quan marxaria la boira la temperatura pujaria. Hem passat d'aquells 3-4 graus a aquestes hores de fa uns dies, doncs amb aquests 16 graus, hores d'ara, ahir, més alta fins i tot. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí la Alba López per parlar de la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia a Lleida predominen els intervals de núvols alts i al Pirineu, nuvolositat més abundant que podria deixar fins i tot alguna precipitació dèbil. Pel que fa a les temperatures màximes, avui pugen temperatures molt suaus que arriben als 11 graus a Viella, 15 a Tàrrega o els 18 a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell. Tot això en general amb vent fluix de component oest i nord. De cara demà dijous tornarà a predominar el cel força blau al llarg del dia. Això sí, a zones de les comarques del sud, a primeres hores del matí, tindrem alguns núvols baixos i bancs de boira matinals. Pel que fa a les temperatures, les mínimes, sobretot, baixaran, temperatures nocturnes de 0 a 4 graus, i les màximes al migdia canviaran poc, tornaran a ser molt suaus, entre 11 i 20 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem una darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem de fer parlant de successos i d'un succés de nou a la xarxa viària lleidatana. Dos persones han resultat ferides de caràcter greu en una topada entre dos cotxes al punt quilomètric número 9 de la Nacional 230 a l'altura de Torreferrera. Ha sigut a mig matí quan dos turismes han xocat frontalment. Un dels dos vehicles ha donat una volta de campana i ha quedat bolcat amb la conductora atrapada dins. S'ha viscut una situació de perill quan el motor s'ha començat a incendiar, però, segons informen els bombers, la mateixa persona que ha avisat el 112 per informar de l'accident ha pogut reduir les flames amb un extintor. Recordem també que al matí hi ha hagut un accident a l'alçada de Cervera, a la A2, direcció Barcelona, i que segueix la circulació amb retencions perquè encara segueix un carril tallat a la zona, i que ahir va perdre la vida un home de 67 anys a la carretera C13 a l'alçada de Llavorsí. Per tant, com sempre diem, només ens en recordem quan hi ha accidents, com sempre diem que s'ha d'anar amb molta cura, sobretot quan circulem per les carreteres secundàries, les principals, les ràpides o les lentes, o per la ciutat també. No només quan les situacions climatològiques són adverses, sinó sempre. I hi ha una cosa que hem de tenir clar, que quan estàs al volant, doncs ets el responsable del vehicle, de la gent de dins, i sobretot del que t'envolta, de les altres persones que estan a la via també, eh? I això de vegades, doncs, bueno, ens oblidem i fem coses que no s'haurien de fer. Com, per exemple, el tema del mòbil, però això ja seria un altre debat. A Lleida, Fèlix Larrosa ha donat positiu per Covid i ha encarregat a regidors la negociació per trobar un govern alternatiu a la paeria. El cap de l'oposició de Lleida té símptomes lleus i seguirà fent les seves tasques de manera virtual. Ho comunicava ahir a través de les seves xarxes socials. La paeria paralitza el pla comercial de Torresalses de Lleida al declarar caducats els tràmits del 2019. La Junta de Govern preveu declarar caducat aquest termini, aprovat el 2019 pels socialistes, per construir l'accés al futur parc comercial. Alegarà per fer-ho motius jurídics i econòmics. Si no es pot fer aquest accés, tot el tema del parc comercial queda de nou paralitzat perquè no té una via proporcional pel tema de trànsit que generaria. Per tant, és un retard més, uns retrets més entre diferents grups polítics, etc, etc, etc. I això no va per setmanes ni per mesos, va per anys. Aïllada una planta de la residència de Tremp per un treballador infectat, és la que es va registrar a la residència en què fa un any aproximadament hi va haver un brot de Covid en la qual van morir 61 persones, que, per cert, la Fundació Filella signa un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu perquè segueixi gestionant aquesta residència de Tremp. I el Departament de Salut ha obert avui dimecres, ja està obert, des de les 12, informen les cites per posar-se la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid a les persones d'entre 40 i 49 anys. Des de la setmana passada ja ho podien fer tots els majors de 50 anys o que haguessin estat vacunats amb AstraZeneca. Ara ja entra el bloc dels que tenen entre 40 i 49 anys. Ja sabeu que s'ha de demanar cita prèvia i que a partir d'aquí, presentant el carnet de CatSalut, quan et cridin, doncs ja està. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage amb tu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlarem de les noves tecnologies. Ho fem tots els dimecres, camí cap a 2:15. És l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i, sobretot, que ens pots escoltar a través del podcast, que és la manera doncs, d'escoltar-nos fora d'horari o tantes vegades com vulguis. Fes el que necessitis, el podcast d'Infocope Lleida. Com sempre, ben acompanyats. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Doncs apa, Jaume, de què parlem avui?
Darrer programa del 2021, un any 100% en remot per culpa del Covid. Però no hem deixat mai d'estar connectats a l'antena de Cope Lleida. Gràcies a la tecnologia hem pogut continuar cada dimecres a l'antena. Com hem pogut comprovar, el nom no canvia. Ara ens hem tingut d'adaptar amb aquesta nova forma de treballar i les xarxes socials també canvien. I quan arriba el final d'any comencem els rànquings. I en aquest 2021 la xarxa que ha tingut més èxit és TikTok, on el domini TikTok supera el de Google. També canviarà el proper 2022 doncs, la plataforma DAZN, ja que s'ha fet amb la meitat dels drets de la Lliga i ja està previst que augmenti el preu. Ho parlarem també tot plegat. El Wi-Fi també està previst que millori aquest 2022. També ho comentem. I Microsoft i Samsung estan treballant una mica més a llarg pla per també poder fer aquests canvis i innovar en el mercat. Ho comentarem. I no podem deixar mai d'alertar-vos de la nova estafa per SMS. O sigui que qualsevol warning, qualsevol avís, qualsevol notícia de ciberatac, pues sempre donem aquest avís els dimecres aquí perquè estigueu molt atents. Doncs ja escolteu, per temes en tenim. I tots preparats per la tertúlia FIC, però per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en gran viatgem avui, David.
Bueno, pues fijaros que hoy nos vamos hasta 1997. Se cumplen 24 años de que tal día como hoy Microsoft anunciaba la compra de Hotmail.com. En 1995 Apple y Microsoft eran las empresas que te podían hacer millonario, ¿no? Igual que hoy Google se unió en el año 2003, 8 años más tarde, ¿no? Pero bueno, ahí es donde estaba el crecimiento y la guerra constante y la lucha que había por Internet, que ya se desató en 1990 y que lo que hacía era que, bueno, pues que pequeños desarrolladores del Valle de la Silicona, allí en el Silicon Valley, ¿no?, tuvieran aplicaciones y servicios muy muy buenos como Netscape, como Hotmail en este caso, y empresas como Microsoft y Apple los compraran y bueno, pues se convertían automáticamente en millonarios. Pues,
recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Avui ens hem traslladat a l'any 1997, amb tot un record que sempre ens porta el David. Aquestes històries que les vam viure de primera mà.
El valle, el valle de, del silicio, eh? Del silicio.
Sí, sí. Perdón, sí, del silicio, pero me gusta más el de la silicona.
Sí, home, tiene su gancho también.
Bueno, es que ya sabéis que todo ese estado, la silicona se lleva muchísimo.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, pues, hem anat fent aquestes temes del record i ara, pues, per continuar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui als conceptes bàsics parlarem de les sigles URL. Què volen dir? Però quantes vegades heu sentit dir, digue'm aquesta, la URL? Digue'm la URL. Què vol dir URL? Vinga, va, som-hi.
Venga, siglas de Uniform Recursor Locator, es decir, localizador uniforme de recursos. Al final no es más que un pronombre o un nombre que sigue un estándar, el cual permite localizar ese ordenador, vamos a llamarle servidor, perdón por los muy tecnológicos, ese ordenador o servidor donde se encuentra el servicio, la página web a la cual queremos acceder. Lo simplificamos un poco más. Sabemos que al final nosotros, cuando hablamos aquí en el programa y cuando vimos esto de las IPs, ¿cuál es tu IP? ¿Qué IP tienes? Es que según la IP que se conecte, bueno, al final todos son unos números, esas IPs, donde nos localizan a esos ordenadores y a esas personas. Bueno, pues en vez de acceder a la IP, por ejemplo, 23.111.184.47, ponemos google.com y accedemos a Google, ¿no? O sea, es una de las IPs que podríamos poner y en el cual accederíamos exactamente igual a servicios de Google, ¿no? Este nombre, además, lo que permite es que podamos conectar a este mismo nombre un número infinito de IPs. Es decir, que realmente, por ejemplo, Google, a Netflix, a todos estos servicios que accedemos a nivel mundial solo poniendo el nombre, detrás de ellos puede haber un montón de servidores u ordenadores, es decir, esas IPs, ¿vale? Ese 192 o 160 o 100 algo, punto tal, punto cual, punto cual, y podemos acceder de una forma o navegar de una forma muy, 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 muy sencilla. Es más, si cambiamos esa ubicación, el nombre puede seguir siendo el mismo. Con lo cual, al final, la URL es ese nombre y esa simplificación del nombre.
Jo, David, te voldria fer una pregunta, però la deixarem per un altre dia. Vale. La pregunta és, com ho sap que aquell nom és de traduir per un número?
Ui, aquí, ara ja... Vale, vale.
Venga, conceptos de NS.
Aquest és profund, però sí que és veritat que aquestes sigles segur que les heu escoltat una vegada. Les DNS. Mira, apunteu per un altre concepte bàsic. Va.
Està apuntat. Està apuntat i ho anirem explicant i perquè tothom ens pugui entendre a mesura que anem parlant. Ok, avui hem parlat de lo que és la URL. I ja sabeu, si estem dimecres i cada dimecres estem aquí, doncs els friquis tequis en antena. I ara toque...
La tertúlia fric.
Doncs això, som-hi, anem cap a la tertúlia, perquè l'any 2021 passarà com l'any TikTok, aquesta xarxa social que ha crescut fins a superar el domini Google. Què té aquesta xarxa que enganxa tant?
Mira, és que, clar, el TikTok està basat en vídeos de petita durada, de curta durada, de qualsevol tipus, perquè ja saps que això, si ho obres a la gent, doncs al final acabarà havent el vídeo de bromes, el de caigudes, el de balls, el de striptease, el dels animals, el de los gatos, etc, etc. La gràcia de TikTok en el seu funcionament i que amplia tant la seva estona d'ús és que són vídeos curts que si no t'agrada un, apretes amb, o sigui, llisques amb el dit cap amunt la pantalla i surt el següent. I si no t'agrada, tires amunt i surt el següent. I si t'agrada, l'aguantes i quan acabe, surt el següent. I sempre
sí,
surt el següent.
No són vídeos normal i corrent, no? Són vídeos editats.
Bueno, i verticals, i verticales, eh? Però són vídeos curts.
Hay de todo. TikTok, es normal que sea la URL de tráfico número uno. Yo este 2021, todo mi trabajo de estudio en redes sociales lo he dedicado y lo he concentrado en TikTok, precisamente. Ha unido absolutamente todo. No han inventado nada, pero lo han unido todo. Parece que hablemos de Apple. Fijaros, se ha convertido en un canal de televisión para todos los jóvenes. ¿Vale? Pasan más horas y ven más horas en TikTok que series en Netflix. Punto uno. Punto dos. Es totalmente abierta. Es decir, solo tienes que tener TikTok y casi no darte ni de alta ni dar datos para que alguien en un grupo de WhatsApp comparta directamente desde TikTok la URL para que pueda ver ese vídeo todo el mundo. Tres, los algoritmos que tienen funcionan al 100%. Que tú eres persona de humor y motos, humor y motos. A la hora de generar contenido, tú te puedes sentir un influencer aún sin seguidores, porque han sido los precursores de los challenges. Esos challenges con la música, la canción de moda, la cual tienes dentro los derechos, cosa que si esa canción de moda la pones en Instagram, te quitan el vídeo por derechos de autor,
sí, sí.
¿Vale? O en YouTube, aquí no, en TikTok entras tú mismo, haces un vídeo con la canción de moda, con el challenge de moda, y ya tienes un montón de visualizaciones, porque, como he dicho en el punto uno, te has convertido en el canal de televisión de esos jóvenes, y como he dicho en el punto 3, los algoritmos funcionan al 100%, con lo cual, si tú has hecho ese challenge de alguien famoso que tiene cientos de millones en todo el mundo de reproducciones, tú también apareces por ese challenge. Es decir, han unido 5 puntos que ya existían entre solo el vídeo, la parte muy social unida con la música y con el contenido, algoritmos marcados al 100% y entrando además en los jóvenes de una forma bestial. Ahora, 2022, yo creo que además con estas cifras y estos datos vamos a empezar a ver un desarrollo muy, muy fuerte en la monetización, que hasta ahora está por las grandes marcas a nivel mundial o a nivel europeo o a nivel americano, realmente aprovechando la publicidad para llegar a todos estos jóvenes, ya que es una red social que cada vez va creciendo más y tiene gente más mayor, pero sobre todo, bueno, los muy jovencitos, esa es su red social preferida. Con lo cual, es normal que TikTok esté, según Cloudflare, en la número uno en cuanto a tráfico en Internet, pasando a Google por primera vez y dejando atrás, pues, a Facebook, Microsoft, Apple y demás.
És un canal a tenir en compte i molt potent, la veritat és aquesta. I sobretot, el que dius tu, no? Molt divertit, i per això arriba, no? Doncs vinga, som-hi, perquè un altre canal que, com ja sabeu, és una altra de les plataformes que tenim aquí a casa nostra, que és DAZN. I que l'any que ve, pues, també té previsions, no? I té previsions, sobretot, de pujades de preu. Doncs que està previst que DAZN, el segon semestre, pugi el preu i podria, doncs, arribar a triplicar-lo.
Bueno.
Dic, almenys, bueno, podria arribar a triplicar-lo, eh? Vull dir, aquestes són les informacions.
Clar, saps què passa? Que DAZN, poc a poc, s'acabarà convertint en el canal de l'esport. Que això són coses que molts demandàvem, des del punt de vista de que no estigui associat amb una operadora, que tu et puguis contractar i tinguis l'esport. Aquí el problema ve en que a la millor hi ha gent que li agrada el món del motor i no li agrada el futbol, o gent que li agrada el futbol i, escolta, el món del motor, doncs, no em serveix per a res. Els drets televisius són tan cars que a la que un servei aglutine tantes transmissions d'esport, doncs, evidentment, ha de pujar de preu. Aquí tot ve perquè l'any vinent i els propers 3 anys els drets de la Lliga els han comprat conjuntament entre Movistar Plus i DAZN. Teòricament, l'acord en el que arriben és que cada jornada hi haurà 5 partits en una plataforma i 5 a l'altra. El que passa és que a ningú se li escape que poden arribar a un acord igual que van fer amb la Fórmula 1 i MotoGP, dels quals, doncs, Movistar tenia els drets de Fórmula 1 i DAZN el de MotoGP, amb el qual van dir, escolta, els que jo tinc te'ls cedeixo tu i els que tu tens me'ls cedeixes a mi i a les dues ho podem veure tot. Jo crec que arribaran a l'acord pagant-se, suposo, perquè a Movistar Plus no li interessa donar només 5 partits, perquè li pot arribar a marxar gent, i a DAZN donar 5 partits no li portarà gent nova, perquè escolta, això de que a veure el meu equip quin dia surt. Per tant, jo crec que ho acabaran fusionant, i això vol dir que a DAZN tindrem la Lliga, Copa del Rei, Premier, la Copa d'Itàlia, tindrem Fórmula 1,
i MotoGP. Això segur que desemboca una pujada de preu. Si serà el triple, el doble o acabaran fent paquets, això no s'ha filtrat encara, però que pujarà de preu segur, per això, justament per això.
Bueno, yo precisamente lo que espero es eso, como bien decía Ricard, y sí hay alguna declaración por ahí en la cual puede ser que esos paquetes dentro de DAZN vengan. Es decir, que realmente si tú estás interesado en un motor tal, ciertos deportes o la UFC y no quieres fútbol, no tengas por qué pagar fútbol. Cosa que en Italia, y de ahí es de donde venía la información que daba Jaume, en Italia sí que triplicaron el precio cuando adquirieron la liga automáticamente y fue per se. De esa experiencia creo que es la que puede desencadenar, y espero que así sea, un precio por paquetes, ya que al final todos los acuerdos son a medias. Fijaros, hablabas ahora de la Fórmula 1 o de MotoGP, que puedes verlo a través de Movistar con el acuerdo de DAZN. ¿De acuerdo? Pero claro, puedes ver las carreras in situ o carreras indiferido. Correcto, no a la carta, sino en los canales lo que se está emitiendo. Pero te pierdes todo el resto de contenido, porque DAZN precisamente es una plataforma en la que yo sigo el motor, y no solo son las carreras, sino que son todos los programas y todo el contenido que generan como productora, con pilotos, con mecánicos, con escuderías, es decir, para conocer todo ese mundo más de cerca y con el equipo que radia todo eso, ¿no? Entonces, al final, hay muchos como yo que podría verlo a través del paquete que tengo de Movistar, pero también tengo DAZN. Ahora, eso sí, el fútbol no lo voy a duplicar, ¿no? O no voy a estar dispuesto a pagar más en DAZN por tener el fútbol, que me interesa más ir a ver a jugar a los hijos de Ricardo, a mis sobrinos, ¿no? que ver últimamente un partido, con lo cual. Bueno, esperemos que llegue ese modo modular.
Bueno, no, però de totes maneres això no, afectarà a partir del setembre, perquè és la lliga de l'any vinent, la 2022-2023.
Sí, lo que sí que està previst, i lo segurament, és que hi haurà un canvi que no continuarà tal com està ara.
Bueno, jo, si milloren l'aplicació d'Apple TV, doncs perfecte també, que ja li toqui.
Vinga, una altra cosa que està prevista millorar per aquest 2022 és una nova banda pel wifi, ¿vale? El govern ha aprovat les millores del wifi amb la banda 6 perquè tinguem millor wifi. I com ho podríem explicar això perquè tothom ens entengui? Què és el que ha aprovat el govern? Com podem tindre millor wifi? Què té que veure el govern amb el wifi?
Bueno, realmente espacio radioeléctrico, es decir, son frecuencias, es decir, esas frecuencias y en las frecuencias que trabaja el Wi-Fi 6. Este uso de estas frecuencias, y que ahora es el Wi-Fi 6E, una evolución de Wi-Fi 6 que ya existe, de acuerdo, desde hace un tiempo, el Wi-Fi 6E lo que permite al final es que ganemos mucho más ancho de banda y gestión de más equipos. Es decir, por ponerlo de forma, como bien siempre, planera, tendremos, es una frecuencia que la utilizan menos equipos, con lo cual tenemos menos interferencias. Hay menos espacio, menos ondas moviéndose por ahí por esos canales, ¿vale? Y estos canales, ¿vale? En vez de dar autopistas, por así decir, de 20 o de 40 carriles, es decir, de 20 o de 40 hercios, llegamos hasta los 160 hercios, es decir, carreteras con hasta 160 carriles, ¿no? Cuatro veces más. Esto estamos hablando, pues, que ya podríamos llegar a utilizar redes gigabyte a través de Wi-Fi.
Doncs molt bé. Una altra de les... o dels players importants és Samsung i Microsoft, i estan plantant les bases pel futur de nous dispositius amb triple pantalla, o sigui que estan treballant una miqueta a llarg plaç. Busquen, entenc que busquen treure un producte diferencial respecte a la resta?
Es que todavía me tienen que decir para qué vale. Mira que llevamos años viendo los teléfonos plegables y yo por ahora solo le he sacado un uso
bueno. Bueno, triple pantalla, són dos frontisses per fer l'aparell més petit i quan se desplegui la pantalla sigui més gran. Al final sigui un dispositiu més portable, més manejable, sí. I a l'hora d'usabilitat entenc que sigui, pues, més pràctic.
Todavía son un poco zapatófono, ¿vale? Excepto el Fold, del Galaxy Fold, este que se pliega por la mitad, ¿no? Que ya es cuadradito, pero aún así se queda bastante gordito. Yo, el tema es que por ahora el plegable lo único que me ha valido es para hacer una foto en grupo y que salgamos todos, porque como se puede doblar, pues lo puedes apoyar en más sitios, ¿vale? Que si no, el teléfono siempre se te cae, a ver dónde lo apoyas.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que lo apoyas bastante bien, coges el ángulo y podemos hacer una foto y salir todos. De veras que no sé para qué más, ¿eh? Porque hoy día con el uso del smartphone, ya el smartphone lo que nos da es mucha información, con lo cual, excepto para hablar por teléfono, necesitamos la pantalla desplegada.
Yo el tema
y, al final este phone con la pantalla desplegada y el que tiene el grande que se abre por la mitad, realmente casi nunca lo abres. Es que casi nunca lo abres, a no ser que sea un uso muy específico y vayas todos los días en
el problema del los estilo Fold, por así decir, los que sobren pel costat gran, que queden grossos, és que plegats, que és quan els faràs anar, com diu el David, el 95% de vegades és gruixudíssim, ho és molt, és a dir, per portar-lo a la butxaca ni parlar-ne. Estàvem lluitant per els últims grams i pels mil·límetres i ara resulta que ens posarem això a la butxaca perquè a la millor un dia vaig amb tren i vull consumir un capítol d'una sèrie. Hòstia, jo no sé fins a quin punt, havent, per exemple, un iPad mini o una tableta Android d'unes mesures similars, que són molt més portables. Els que es dobleguen per la meitat, bueno, poden tenir la seva història, als bolsos, a les renyoneres, a llocs més reduïts i tal. Però segueixo sense veure-ho, de totes maneres. Va, que estem fora de temps. Jaume, la notícia de seguretat, l'avís.
Vinga, bueno, notícia d'avís d'avui, on alertem que els ciberdelinqüents no dormen ni fan vacances. Vull dir, és això de...
O se tornen.
Tenim un nou atac amb una sofisticada estafa per SMS, on ens arriba doncs, aquest SMS a nosaltres. Pensem que és de MRV, ¿vale? Per què pensem que és de MRV i per què és sofisticada? Doncs perquè han arribat a agafar les dades de MRV, llavors ens estan informant de dades reals nostres i automàticament nosaltres piquem perquè pensem que la notícia és certa, no? Per això tenim d'estar molt ull, perquè se les estan inventant totes, cada dia són més enginyoses, cada dia són més sofisticades i tenim d'anar ull amb el que ens envien i ull on cliquem.
Recupero una frase que diu sempre el David Casero. Cliquem el mínim possible als enllaços i anem directes a la web del proveïdor, directes a la web real del proveïdor, teclejant nosaltres o a l'aplicació del proveïdor.
Mirad, yo os pongo algo, de esto ya hemos hablado muchas veces. Va, venga, consejo final 2021.
Venga.
Señores, dense de alta todo el mundo en Twitter. No lo usen, que nadie use Twitter, pero Twitter que lo utilicen como su centro de consulta o su centro de reclamaciones. Yo he recibido un SMS de MRV, de Correos, de la Generalitat, del departamento que sea. Todo el mundo tiene una cuenta oficial y Twitter hoy día todas las empresas y todos los servicios lo están utilizando además para dar respuestas. Preguntemos a MRV directamente. Oiga, ¿me han enviado ustedes esto? No, verá usted que es una estafa. Mire, le podemos atender a través de Twitter directamente de lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde o sábados de 9 a 1. O sea, es que tienes un centro de atención al cliente al cual le escribes y te van a contestar. No cliquemos, como dice, vayamos a la fuente. No voy a ir a la web de MRV, no voy a ir a la web de Amazon a ver mi pedido. Sí, todos nos lo van a comunicar. Pero si tenemos algo además que nos están solicitando información o algún pago, nunca.
Claro.
Consultemos, vayamos directamente aunque sea a la cuenta de Twitter y le ponemos un mensaje, que son privados. Oiga, mire, he recibido esto, copiar y pegar. ¿Qué necesitan ustedes, mis datos? No, señor, es una estafa, déjelo. O sí, caballero, tiene que llamar a este número de teléfono y hacer esto. Bueno, pues ellos nos dirán la información real y ya hoy día podemos hablar con ellos, aunque sea a través de las redes sociales.
Bueno, fixeu-vos, per desgràcia, darrer consell del 2021 enfocat amb la seguretat, el primer del 2022, no sé si serà de la seguretat, però dels primers també ho serà. Setmana vinent, que us dono festa, per tant, això vol dir que avui és darrer programa del 2021 i que, com sempre, ha estat un plaer compartir aquestes
notícies de les noves tecnologies amb vosaltres. David Casero, un abrazo grande.
Abrazo muy grande y feliz año a todos y que el 2022, venga, pues sea un poquito mejor que el 2021.
Clar que sí. I Jaume Sitjà.
Bon any nou i el 2022 més.
Fue, con toda seguridad, la peor noche vieja de sus vidas.
¡Salta! ¡Ahora!
Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Poseidón. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, no. Directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, que anem directes cap a les dues, per sobre de 17 graus. Hores d'ara a la ciutat de Lleida, temperatura similar a la d'ahir i que és estranya, tot i que no és que no hagi passat mai, que això l'Armando ja ens ho va dir, que quan tirem cap enrere els 80, no sé quants anys dels que tenim dades, veiem que hi ha hagut de tot, hasta sota zero i vent sota zero, o fins a 20 graus, crec que hi ha registres. 17, per sobre dels 17, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Per cert, que si tens entre 40 i 49 anys ja pots anar-te'n a la web de la vacunació del CatSalut per demanar hora. Ara, això sí, ha de fer 6 mesos que va rebre la segona, si no, et dirà el sistema que formes part de la solució. Per tant, no et deixarà opció per demanar hora. Per tant, si tens entre 40 i 49 anys la pauta completa de les dues vacunes i fa menys de 6 mesos d'aquesta pauta completa, de moment, si no ho modifiquen, no tens accés a aquesta tercera vacuna. Quan facin els 6 mesos, llavors sí, Vinga, en veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona, avui ben acompanyats, com sempre, està amb nosaltres la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Jos Farreny. Jos, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, i com sempre, gràcies per convidar-me.
Clar, i també està amb nosaltres, des de la coordinadora d'ONGs a Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Avui des del territori, Gemma.
Sí, avui des del Pallars.
Bueno,
sí,
almenys...
Que també fa molt solet i molt bo, almenys on soc jo.
Clar que sí. No, anava a dir que, si més no, almenys en algun lloc on no està amb ningú, perquè la veig sense mascareta, per tant, també està bé això, Bueno, escolteu, us volia... Suposo que n'heu tingut ressò d'aquesta notícia, i és que la portaveu de la comissió especial creada per la Paeria a començament d'any per les denúncies d'abusos sexuals a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida, la Margarida Troguet, va presentar aquesta setmana doncs, el resultat d'aquesta comissió. I jo, de veritat, em vaig llegir 4 línies del que va escriure la Margarida i per moments creia que estàvem 50 anys enrere. És a dir, hores d'ara, entre d'altres històries, es demana crear ja el delegat del menor una zona exclusiva de vestidors per a alumnes i de serveis separats entre aquests i els professors, pràctiques artístiques ajustades a l'edat dels estudiants i un seguiment del protocol de detecció d'abusos sexuals, el que la regidora d'Educació actual, la Sandra Castro, va prometre que farem tot el que estigui a les nostres mans. Jo pensava, dic, home, és que estem a l'any 21, acabant l'any 21, del segle 21, amb tots els problemes que hi ha hagut a l'aula de teatre, no sé, jo crec que és una cosa que havia d'estar feta des de fa molts i molts anys. Per això deia que sembla estrany que davant de fets tan greus com els que es van començar a destapar a l'aula de teatre, que ja van passar fa molts anys i que ja se tenen coneixement des de fa molts anys, encara estiguem parlant de que s'ha de crear una zona de vestuari a part, de que s'ha de crear el protocol, de que s'ha de crear el protector del menor. De veritat, jo no sé què fem amb els recursos o amb el temps. No entenc aquesta lentitud a l'hora de prendre aquestes decisions que a priori són fàcils, molt fàcils.
Bueno, jo crec que s'havien ja posat moltes mesures, s'havien posat ja fins i tot abans que les posés l'Ajuntament, o sigui, la mateixa direcció, l'antiga direcció ja havia fet els seus passos i, evidentment, ara se n'han fet de nous. O sigui, la feina que ha fet la Margarida Troquet jo crec que és molt important perquè... Diguem, fa un llistat de les necessitats que probablement no s'havia pensat que fossin necessàries perquè mai s'havia pensat potser que els límits que es poguessin superar per concretament un professor, no? Crec jo que no, només n'hi ha un, vull dir, poguessin arribar a on han arribat, no? Llavors, sí és cert que no s'està dipositant l'energia i els recursos suficients a millorar totes aquestes qüestions. Llavors, jo vull pensar que l'aula de teatre a partir d'ara doncs, tindrà els recursos necessaris per fer-ho, i ja en parlarem. També van parlar de municipalitzar l'aula i tampoc ho han fet. Vull dir, no sé, una cosa és el que prometen i l'altra és el que fan, però per protegir els menors, com protegir les dones en situacions de violència, sí, hauria de ser una prioritat. hauria de ser tan prioritari que, com ho és la vida de totes les persones i la dignitat de totes les persones que viuen a Lleida, que caldria reformular molt aquests pressupostos que any rere any es van presentant sense tindre en compte aquestes coses. I ara parlo tant per l'aula com per el centre d'acollida per a dones en situació de violència, que estem gairebé al 2022, que és una promesa electoral que ens van fer al grup de dones, doncs no al grup de dones, sinó quan el grup de dones va fer una taula amb tots els partits polítics, ho van signar els partits que estan al govern, dient que es comprometien a un centre d'acollida, i les dones en situació de violència a Lleida continuen estant desprotegides sense aquest recurs. I, a més a més, de moment sembla que sense la voluntat de voler parlar realment de tenir un model de protecció, no? I llavors això és el més greu, perquè anem posant pedaços i els pedaços no solucionen absolutament res.
Jo, si vols, em llanço a la piscina, Gemma, i t'avanço que la millor una part del ECMU, de l'alberg o d'aquesta història que ni tan sols s'ha començat a construir a Pardinyes, us la venguin, una part, us la venguin per solucionar aquest tema que dius.
No, jo crec que no. Bueno, això ja seria molt gros, no? Vull dir, el centre d'acollida per dones ha de ser un lloc que no pot... Primer, que no ha de ser conegut per ningú.
No, sí, totalment d'acord, això, però no està projectat, ni està pensat, ni té res... O sigui, és a dir, no té ni lloc, ni projecte, ni res de res, això.
No.
Res.
No. Bueno. Res. Res, i pensa que vam fer una audiència pública fa uns mesos que es va crear una comissió de la qual no en va sortir absolutament res en la primera reunió, perquè no van venir a parlar de la comissió i del model, sinó a dir-nos que posarien uns pedaços per allí al que estaven fent ara, que no és cap model, és simplement petits serveis que tenen, que a més estan creats perquè els va impulsar Dones Lleida.
Yeah.
I no tenen res i no sembla que hi hagi voluntat de parlar-ne.
Bueno, Jos Ferreny.
Tots com a societat aquí sostenem. Sostenem perquè les polítiques en general i la societat en particular no posem damunt de la taula a l'agenda la qüestió d'estat, que és la violència, tant per les dones com per la mainada. Doncs els futurs i futures ciutadans i ciutadanes d'aquest país que viuen situacions de violència que, malauradament, es donen, que estem al segle, o sigui, al segle XXI i estem al 2000, pràcticament 22, o sigui, estem al quart de segle i encara hi ha gent que mira cap a un altre costat en situacions de violència, i sobretot, doncs, amb aquesta mainada. Ha de ser prioritat número 1, ha d'estar a l'agenda cada dia. I no sol les feministes, sinó la societat en general, ha dit posar mitjans de comunicació, etcètera, tothom en compromís perquè aquestes situacions no es donin. Fa, encara no fa, 4 dies van tornar a matar una dona de 25 anys a ells. És vergonyós que encara no hi hagi, com diu la Gemma, diners, pressupost per a tallar d'arrel tota aquesta violència que va des de la societat fins a institucional contra aquestes persones més fràgils, més febles, perquè realment s'ataca a la part més feble de la societat. I sobretot, molts senyors i algunes senyores poderosos això no ho tenen en compte. I passa, doncs, que passa i torna a passar i no s'hi posa remei. I a veure si amb aquest any que entrarà de 2022 veiem algun canvi d'estratègia, veiem algun canvi real d'aportar els diners necessaris, perquè sempre es necessita diners, doncs per aquí a tallar aquesta violència.
Ja veieu, per cert, com està l'Ajuntament de Lleida. No sé si creieu que pugui arribar a prosperar una moció de censura o simplement no es posaran d'acord tot els regidors i regidores de l'oposició i d'aquí un mes doncs tirarem endavant amb el pressupost que s'havia presentat i amb l'actual govern amb minoria. I veieu que pugui tirar endavant una moció de censura a hores d'ara l'Ajuntament de Lleida?
Jo no crec.
No, jo crec que no, tampoc. O sigui, de fet, no és una moció de censura el que vindrà a partir d'ara, és una proposta, no?, de l'oposició.
Bueno, com una, presentaran... Sí, correcte, és com una moció de censura. S'han de posar tots d'acord i proposar un nou alcalde o alcaldessa.
Un nou pressupost que ha de ser aprovat per majoria. I, en canvi, si no s'aprova, diguem, l'alcalde continua com a alcalde i el pressupost que va presentar el govern queda aprovat. Jo no crec que es puguin posar d'acord, no ho sé, eh? Jo no crec que el comú, que al final és la baula aquesta al mig, que pot decidir o que pot decantar, es pugui posar d'acord amb uns pressupostos amb el PP i Ciudadanos. Jo crec que no. No sé, hem vist coses molt estranyes en el govern de la Paeria, però jo crec que això ja seria molt difícil. Jo lamento que no hi hagi pressupost, perquè jo ho lamento molt, perquè jo penso que es pot fer una bona oposició al govern sense pressupost, no es pot funcionar, i qui en pateix les conseqüències són la ciutadania, però també és veritat que el pressupost és l'arma política més important que hi ha i que s'ha de pressionar per uns pressupostos que s'adecuïn a les necessitats de la gent, no? I jo crec que cap d'aquests pressupostos parle d'augmentar en serveis socials, d'augmentar en protecció a les dones, d'augmentar en drets civils, no ho sé, tots, i és igual, el color que sigui. Portem anys així.
Sí, Jos, les promeses són, al final...
Efectivament, vull dir, com diu la Gemma, és que sembla que no hi ha hagut prou voluntat per part de tots, perquè, de fet, estaven bastant lligats. I, doncs, hi hauria d'haver hagut aquest consens, hauria d'haver hagut aquesta transversalitat que és tan important. Jo, a diferència de molta gent, se preveia doncs, l'època del tripartit. És aquí l'essència de la democràcia, de la política, d'ajustar-nos cadascú amb les seves conviccions, amb les seves propostes, etcètera, i arribar a un consens. La llàstima és que aquesta vegada no ha pogut arribar a aquest consens. Jo penso que per alguna raó hi havien d'haver encara donat una altra volta i arribar a aquest consens. Si van arribar al consens per fer el govern de la Paeria, per què no havien d'arribar i havien de posar... No han posat tota, i això es suspèn a tots els socis. Havien d'haver posat, havien de fer mans i mànigues tots els socis i aconseguir, doncs, com diu la Gemma, segurament amb una mica més de pressupost pel tema social. Doncs tots havien d'haver posat i aconseguir uns bons pressupostos per la ciutat. Ara s'ha fet aquesta giragonsa, allò que tindrem pressupostos, però és una llàstima que no hi participés una part molt gran de la gent que va triar la ciutadania de Lleida i aprovar-ho, perquè doncs, hi havia gent tan diversa, vull dir, aquest ajuntament hi ha gent tan diversa que és el que enriqueix i és el que fa democràcia. I que s'haguessin arribat a fer el govern de la Paeria i ara no hagin arribat a l'acord pels pressupostos és una llàstima. Jo el suspenc. El suspenc tots, perquè no hauria d'haver estat així.
Bueno, doncs,
jo estic completament d'acord amb la Jos. Crec que és fonamental el que diu, però és que, a més, no tenim cultura del consens. No hi ha cultura democràtica, tampoc, no hi és. O sigui, no hi ha una capacitat d'autocrítica, i no només a la Paeria, ni a la Paeria, ni a la Generalitat, ni al govern d'Espanya. O sigui, no hi ha capacitat d'autocrítica i després es percep la confrontació política amb enemics polítics. I no són enemics polítics. Estem parlant de models, de política que ha de servir per la gent, i llavors doncs, és molt difícil avançar d'aquesta manera.
Clar. Bé, doncs escolta, que ens plantarem a les dues. La setmana vinent us dono festa, per tant, bueno, i encara que no us donés festa, també és la darrera tertúlia del 2021. Tot i que nosaltres ja sabeu, que anem per curs radiofònic, que més o menys és com un curs escolar, per tant, estem a la meitat del curs. Encara no, Com sempre, que ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, Jos Ferreny i Gemma Casal, cada dimecres aquí amb nosaltres, camí cap a les dues, que tingueu una bona sortida d'any, que entrem al 2022, de la millor manera possible, La setmana vinent festa, i a l'altra, doncs, el dia 12 de gener, ens tornem a escoltar,
Doncs vinga, molt bé, que vagi molt bé. Bon any.
Bon any, que es portin moltes coses als Reis, sobretot salut i molta precaució amb tots els esdeveniments que vindran. Cap d'any, la Vigília de Reis, que doncs, també cal reivindicar la Vigília de Reis, perquè és potser de la festa l'ocasió que veiem les cares amb més il·lusió, amb més esperança, i amb més sorpresa.
Per mi, a casa meva, jo, el dia de Reis era importantíssim. A més, és sant del meu pare, per tant, era dia de festa. Jos, Gemma, una abraçada forta.
Moltes gràcies i bon any.
I nosaltres ja ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals, com sempre. Parlarem amb el nostre nutricionista, amb la infermera veterinària, i parlarem de més coses, des de COPE Lleida. Cuida't força, fins demà. Salut, adeu.